El que intento transmetre és tranquil·litat, calma, que la idea és molt clara de com volem jugar a futbol. Hi ha moments que surten, hi ha moments que no, hi ha moments que estàs més baix, com és ara, i hem de ser autocrítics i reforçar aquesta idea, però tranquil·litat. Ja vaig dir ahir, doncs, que les notes és a final de temporada.
Sí, bona nit, Xavi, aquí pel Vallès per Dialètic. Et volia preguntar, ho has parlat una mica abans, de la primera jugada del partit de secada inicial amb Ronald Araujo pujant a dalt, si no m'equivoco, no sé si és el segon partit que la feu.
Sí.
I no sé si l'heu ensejat i una mica, doncs, què busques amb això fent pujar Ronald a dalt, fer la pilota allà.
Bé, primer de tot, evitar una transició o una possible pèrdua, perquè hem encaixat gols en d'aquesta situació. I després estar allà, guanyar aquesta segona pilota, que avui en dia en el futbol modern crec que és fonamental i transcendental guanyar aquesta segona pilota i estar allà a camp contrari per tenir la possessió de pilota allà, no? I atacar. I al final ens ha sortit tot al revés. Però bé, hem hagut de remar molt avui per treure un partit que per nosaltres és molt important.
Hola, Xavi, bona nit. Joan Blanco, d'Espien, felicitats per la victòria.
Gràcies.
Para poner un poco de mensaje positivo, hablando con el entrenador del Alavés hace un momento, no ha reconocido, ha dicho que el Barça puede estar bien, mal, regular, pero que saca los partidos, que sin jugar muy bien quizá ganó en San Sebastián al final, que sin jugar muy bien quizá hoy ha vuelto a ganar el partido, y que eso habla del carácter del equipo. De cara a los partidos que vendrán después del parón, sobre todo Oporto, Atlético de Madrid y Girona, que son partidos muy, muy importantes, ¿espera que además de esta rebelión, de este carácter, se pueda encontrar un punto de fútbol a través de todo ello?
Sí, sí, yo convencido. Yo también venía hoy convencido de que mejoraríamos, y que la mejoría es muy poca. En la segunda parte creo que hemos estado bien media hora, pero no es suficiente. Tenemos que mejorar mucho más, exigir mucho más a los futbolistas para que den su mejor versión y encontrarnos otra vez. Pero sí, sí, yo convencido de que evidentemente iremos para arriba, y hemos sacado partidos sin estar del todo bien, y eso significa que por lo menos tenemos carácter, mentalidad ganadora, fe, coraje. Sí, esto yo creo que desde el primer día el equipo lo tiene.
Aquí, hola, Xavi, el Bernal del diari Ara. Bona tarda. Ara venen dues setmanes d'aturada. Això va bé perquè recuperarà una mica la calma, però perdràs el gruix dels internacionals. Com estàs parlant de millorar en el joc, com es pot treballar això ara sense el gruix de l'equip, dels futbolistes internacionals, de cara al retorn de la competició? Gràcies.
Bé, doncs, avui crec que la mitja hora de la segona part, que al final remuntem, és bona, hem estat bé. I aquesta, si no tenim temps, doncs hi ha vídeo, hi ha pissarra, hi ha situacions que hem de repetir, mecanismes, doncs, que es vegin ells també, que han fet coses bé i coses no tan bé. Però principalment jo diria que evidentment hem de millorar en el joc, però que estem regalant moltes coses, i no pot ser. Estem regalant gols que l'any passat no ho fèiem, i per això portem menys punts que la temporada passada.
Hola, buena tarde, Xavi. Mari Carmen Torres, del diario Marca. Quería saber qué ha pasado por tu mente cuando has visto que otra vez marcaban al Barça tan pronto y que empezabas a escuchar los primeros pitidos. Gracias.
No, pitidos no he escuchado, sinceramente. Yo estaba pendiente del juego, estaba en una situación pues que teníamos que animar a la gente, darles confianza a futbolistas, sobre todo los jóvenes, que no era fácil, el escenario era feo, el escenario era difícil. Entonces el equipo ha tirado, sobre todo la segunda parte, de mentalidad, de juego más posicional, más orden, y, o sea, al final, pues es esto, sacamos un partido que sí, que el escenario era difícil, pero he intentado, y el staff, intentar encontrar soluciones para que el futbolista se sintiera mejor en el campo.
Hola, Xavi, buena tarde, aquí Nacho Jiménez. Hola. De Más que Pelotas. Decías que los futbolistas no se sienten liberados, no sé si en ese sentido eso se ve acusado a que no hay pausa en el juego y que a veces... hay muchos centros laterales. No sé si el equipo en ese sentido estás notando que a veces se precipitan los ataques y por eso se hacen tantos centros. Gracias.
No, el centro no es que busquemos el centro. Al final el centro es la consecuencia de ya estar en bloque bajo y que hay un paso atrás y hay una entrada de segunda línea. No significa un centro. O sea, al final si puedes llamar centro, es un pase al área, ¿no? Es un pase filtrado, que incluso hoy cabía más por abajo que por arriba. Hemos buscado a Lamin por arriba cuando no es su fuerte, ¿no? O filtrar más pases a Robert, y una vez estás ahí en bloque bajo, pues hay que filtrar, hay que centrar. De hecho, el 1-1 viene de un centro, ¿no? Y tenemos a uno de los mejores rematadores de Europa. Entonces hay que buscar este tipo de situaciones. El equipo no es que haya estado mal, sino que yo creo que es fruto del nerviosismo que se genera en el entorno, sinceramente. O sea, hay un nerviosismo para mí exagerado.
Sí, hola Xavi. Aquí Alberto Hernández, hola, de Televisión Española. Ayer te preguntaba si eras un entrenador blando o fuerte, y me hacías la broma del latigazo. Sí. No sé si hoy al descanso, viendo cómo había ido la primera parte, has tirado más de autoridad o de conversación y de hablar con ellos para intentar girar esa situación.
No, pues mira, hoy yo creo que estaba más blando que nunca, ¿no? Yo creo que el equipo necesitaba cariño, precisamente. Necesitaba orden, cariño, decirles, oye, que hemos jugado muy bien y este partido se saca con orden. Con posición, orden, cada uno lo que tiene que hacer, picar en el momento justo cuando mi compañero levanta cabeza, sin precipitarse. Y creo que lo hemos hecho bien media hora.
Sí, Xavi. Buenas noches, Josep Soldado, para los jugadores de La Sexta. El aficionado culé que pueda estar enfadado, disgustado o poco ilusionado por los últimos días, últimas semanas, sobre todo más que nada por la sensación en el juego, ¿lo asocias más a lo que transmite el equipo o a lo que puede leer, ver o escuchar de los medios de comunicación?
No, que es culpa nuestra, está claro, solo faltaría. Pero que el equipo, sobre todo los jóvenes, sienten una tensión que hace un mes no estaba, ¿no? Entonces es una situación difícil que hay que manejar, pero que es complicada, y más encajando un gol a los 18 segundos, me han dicho. Pues es una situación difícil, pero el equipo ha sacado carácter y no es una situación fácil ni cómoda, pero tenemos que convivir con ella, hay que cambiar la dinámica.
Gràcies, bona tarda.
S'acaba la roda de premsa de Xavi, un Xavi autocrític, però sobretot posant el focus en el nerviosisme exagerat que diu que detecta en l'entorn envers les crítiques que rep l'equip. Diu que això afecta negativament sobretot a les peces més joves del vestidor i que això té una repercussió directa en el nivell de joc que demostra l'equip, amb tot, però subratllant el valor que li dona aquests 3 punts petits i aconseguits finalment contra l'Alavés aquí a Montjuïc.
Roda de premsa que portarà cua, perquè Xavi ha dit una vegada, dues, tres, quatre, cada vegada que li han preguntat pel tema, que hi ha alguns futbolistes del vestidor, sobretot els més joves, els que tenen menys experiència, que estan jugant amb una tensió que els perjudica per culpa de les crítiques des del punt de vista de l'entrenador fora de to dels mitjans de comunicació. I dic que portarà cua perquè, bé, evidentment és... Ara en l'última resposta diu evidentment que és culpa nostra, evidentment que el Barça no està jugant bé perquè els jugadors no ho fan bé, perquè jo no ho faig bé, però ell considera que l'entorn, i en aquest cas sobretot els mitjans de comunicació, estan sobrepressionant l'equip i estan generant un clima que no s'adiu amb la realitat de l'equip des del punt de vista de l'entrenador. I evidentment són declaracions bé controvertides, no? Perquè si realment el vestidor del Barça, el seu estat d'ànim i el seu nivell de joc depèn del nivell de crítica, del tipus de crítica, de la proporcionalitat de la crítica de determinats mitjans de comunicació o dels mitjans de comunicació en general, doncs aquí també hi ha un problema, perquè evidentment els vestidors han de ser capaços de blindar-se de la crítica, vingui d'on vingui i sigui del tipus que sigui.
Després dels 2-5-0, jo crec que no, clar, és que vull dir, potser llavors l'elogi era exagerat. Perquè clar, vull dir...
Perdona, a qui més estem elogiant?
No sé,
són, que... són els joves. Fermín López, Lamine Yamal. Però sí, i parlo ja en general, no tampoc vull fer càrrec ara del que digui el gremi, però Fermín López, Lamine Yamal són els dos titulars avui joves, a banda de Pedri, que ja té una certa experiència. Són els joves a qui es pot estar referint Xavi. I els estem elogiant. Sí.
I després, per ser jugador d'elit en un vestidor com el del Barça, tu has de tenir la pell dura, i si més no, has de treballar per tenir-la, perquè per estar en un club com el Barça no t'han d'afectar els comentaris externs que t'arribin, i molt menys això ha de servir per explicar el que li pot passar a l'equip. És que, en fi, no ho sé.
Jo crec que avui s'equivoca Xavi a l'hora de posar el focus tantes vegades fora del vestidor. Jo crec que el discurs autocrític de l'altre dia, per exemple, parlant de, doncs, de joc inacceptable i de rendiment inacceptable contra el Shakhtar, és un discurs molt més constructiu. Jo crec que posar el focus fora del vestidor pot generar la sensació que estàs intentant despistar el personal, i jo crec que Xavi des del primer dia ha demostrat a la sala de premsa que és un tio que ha parlat tal com raja, que és valent, que assumeix les seves responsabilitats, i precisament per això que dic, si avui diu això és perquè segurament té aquesta percepció i potser algun jugador li ha transmès o ell ha detectat que algun jugador realment s'ha vist afectat per aquestes crítiques arran de dos partits molt dolents del Barça. Però vaja, jo crec que perquè això vagi bé contra el Rayo, contra l'Atlètic de Madrid, contra el Girona, contra el Porto, etc., doncs caldrà que el Barça millori des d'un punt de vista futbolístic, tàctic i mental. No dependrà del que passi fora del vestidor.
Sí, no, evidentment que la pressió és una cosa que afecta els jugadors, que no els hauria d'afectar, però que els afecta, evidentment, i quan són joves més, i que llavors, doncs, simplement quan hi ha males sensacions en el joc, en els resultats, i també mal ambient en la premsa o a l'entorn, doncs, evidentment, els afecta, com els afectava l'altre dia quan surten a Hamburg i comencen a jugar malament. Jo crec que part del bloqueig és de dir que no estic jugant i, per tant, doncs, em costa més jugar. I això és un factor que, evidentment, que li afecta a l'equip. Però el primer, i a mi el que m'agradaria que parli els entrenadors del joc, del que tu pots fer, del que recau en tu.
Però a més la ho resta... fa, és que normalment ho fa.
Sí, és a dir,
quan alguna cosa no ha anat bé, ho ha dit sense cap problema. Ell ha reconegut sense cap tipus de problema que no es va jugar bé contra el Shakhtar, que no es va jugar bé contra la Real Sociedad. Hi ha hagut, per exemple, el dia del Madrid fa una anàlisi de la primera d'una manera i de la següent mitja d'una altra, i avui de cop i volta posa el focus fora.
A mi em consta que des de fa setmanes la lectura que es fa interna al vestidor és una mica d'identificar que tenen un enemic fora, un enemic comú, que som l'anomenat entorn, els mitjans de comunicació, l'estat d'opinió al voltant de l'equip, etc, etc. El que passa és que jo trobo fins i tot pot ser saludable, fins i tot si vols, que internament hi hagi com aquest enemic a qui se li ha de tapar la boca i que se li ha de demostrar que ens rebel·lem i som una passada d'equip, etcètera, etcètera, tenim capacitat de reacció, el que tu vulguis. El que a mi em grinyola és que això, que internament pot ser una mica de benzina i de fins i tot transformar una cosa positiva, tu ho traslladis fora d'aquesta manera. A mi em sembla equivocat, perquè el que faràs és generar l'efecte contrari al que podria donar-se.
Sí, no? I estic d'acord que pots tancar files no? contra un possible adversari o enemic o com li vulguis dir, però fer-ho internament, no?
És que ha anat a una frase que segurament és de fa 20 anys, de que ell era el càncer de l'equip.
Sí, sí.
És que anar aquí, dius, home, on vas, no? Vull dir que han passat 20 anys d'allò. Jo no sé si li fa un favor a l'equip, recordant que es deia d'ell que era el càncer i mira ara.
Però per mi és tan preocupant com que avui faci aquest discurs de portes en fora, com que aquest discurs sigui el que es fa de portes en dins, perquè això vol dir que no hi ha una autocrítica, que el que va dir l'altre dia de hem de revisar, hem de millorar perquè no estem jugant bé, que això es deixa de banda i es fot les culpes a un altre. No, el joc de l'equip no està funcionant i no és culpa de la premsa, és culpa de l'equip, de l'entrenador i dels jugadors. Per tant, si tu li vas fotent el problema en un altre, és que això no avançarà.
Jo el problema que li veig a Xavi, i no d'avui, sinó de tots aquests anys que ha estat com a entrenador al Barça, és que veig massa pendent del que es diu d'ell, de l'entorn, de les rodes de premsa, de què ha publicat aquest, què ha publicat l'altre, i això que deia que feia 4 dies que no mirava res. Doncs escolta, que continuï sense mirar res, que se centri en el seu equip, que miri com juga, si pot millorar-lo, per on pot millorar-lo, i que tot el que digui la premsa, doncs escolta, n'hi haurà gent que farà millor la seva feina, gent que la farà pitjor, però en tot cas això no ha d'influir-lo en cap mena d'aspecte a l'hora de jugar, vaja.
Exacte.
I que si passa això, on ha de posar el focus és en que els joves no els afecti això, perquè s'hi trobaran durant la seva carrera, que hi haurà molta pressió i s'hauran de sobreposar això, però que no posi el focus a fora.
Un minut i un quart de vuit. Qui no es deixa afectar a l'hora de fer sortejos,
mai,
ni a l'hora de triar la mà innocent, ni amb el procediment, etc., és el Puig. El Ballera una mica, Cavallera, a vegades...
Sí? Home, és dèbil, és dèbil.
Menys experiència, més jove, no? Vull dir, malgrat que
sí,
no ho sembli...
Sí, la pressió l'afecta.
Malgrat que no ho sembli, té només 30 anys.
Sí, estic calant,
fa, fa 4 dies, està, la vida l'ha castigat. Des de fa un temps cap aquí, el seu dia a dia no és fàcil.
No, no és fàcil, no és fàcil.
Però...
No és fàcil.
Amb l'experiència del Puig tampoc et deixaràs influir, ja veuràs, Gerard, a poc a poc.
Sí, no culparé la premsa.
De moment et protegim, de moment et protegim.
Us culpareu vosaltres i ja està.
Vinga, no, sobre la premsa, eh?
Va, Foli, no? Foli.
Va, va, Foli, va, Foli, Foli, va. El pernil primer o no?
Primer el pernil, va, bataller pernil. L'únic.
Gran reserva, bataller l'únic. Vinga, va, la mà innocent al Jaume Molló avui.
Sí, clar. Amb
d'innocent...
No, no et queda ningú no. més.
Sí.
No, el un, veterà, dos. El més veterà de tots.
Tres.
A veure, el pernil que se'n va cap a casa de l'Alfons Rivera. Oh, arroba Alf Rivera. S'emporta aquest pernil bataller l'únic que podrà
mític,
gaudir.
Mític Alf, eh? Puig, mític Alf.
Sí, tant, mal,
Alf, eh?
Quines tardes. I els torrons, aquest lot de torrons, Vicenç. Vinga, Foli, Foli. El torró, torró, yeah. Que se'n va cap a casa del Ken Orion, l'usuari arroba Ken Orion, s'emporta aquests torrons, Vicenç. Déu-n'hi-do el Nadal que passaran uns i altres, eh? Mm.
El Ken, que es va tornar a posar de moda ara amb la peli.
I tant, el de la Barbie.
I Orion, sí, sí. Que és una cançó mítica dels Metallica.
Eh? No la coneixia, aquesta.
Sí, sí, sí,
no,
sí,
no, això tampoc.
Pim-pam.
Que no vagi per aquí, també, eh? La cosa del nom de l'usuari, etc etc.
Ah, sí?
No,
tu creus?
Sí, haurem d'esbrinar-ho. Mm.
Però això és interpretació, no?
Sí, que, sí, sí. Sí, sí, sí.
Interpretació, no?
Sí, sí, absolutament.
Val, val. Estàs desbocat, eh,
t'estàs
Ballera?
Picant amb la premsa, no? Perquè veig, també, Ballera, tu? T'estàs picant amb la premsa.
Va, no? Va, 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 va.
No, 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 no.
Va, 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 va. Ho deixem aquí, companys. Ara continuen els superesports, amb el Puig i companyia. Et va bé, no, Puig? Una mica més d'esports.
Sí, 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 segona sembla part de l'Espanyol. 0-0 al descans, per cert, en el debut de Ramis.
Molt bé.
Oi, aquest, i aquest, aquest City, que està 3-3, ha empatat el Chelsea, vull dir, els últims 10 minuts d'aquest Chelsea City.
Vaja, que tenim una mica de tot i farcidet després de 4 anuncis. Els del Barça juguen a RAC1. Meditació, sí. Respiracions profundes, Ens retrobem el dissabte 26 de novembre, és?
25?
25?
25, 25.
Dissabte,
el dia de l'aniversari de Pedri.
Dissabte 25 de novembre a les 2 del migdia. Rayo Barça
que dormi bé tothom, que a les 2 sí. és aviat, que dormi bé tothom.
Només avisaré el personal mateixa, no? Que el dia abans és el sopar de Nadal de RAC1.
Duríssim, això.
Llegiu-vos el codi intern, per no prendre mal.
Ho tinc claríssim.
Quatre anuncis... Una lleta
amb les galetes i a dormir.
I els superesports. Que vagi molt bé, us espero el dissabte aquell a Vallecas, que aquell dia també s'haurà de remar molt per sumar els 3 punts. Que vagi molt bé, gràcies per ser-hi.
El Barça juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1.
Deixar dret a tercer de carrera et va costar. Trobar un escriptori on estudiar el que realment t'agrada et costarà molt menys. Vine aquesta setmana al Black Friday de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb un 20% de descompte. A Barcelona, carrer Rocafort 140. Obert els migdies i parking gratis. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
Perquè m'agrada veure i escoltar les meves pel·lícules favorites en versió original, jo trio Cinesa Bosé. Gaudeix a Cinesa de... The Marvels, amb la millor tecnologia de cine, pantalla supergran i so envoltant en versió original subtitulada. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Del 17 al 19 de novembre, les marques d'autor dels millors dissenyadors locals es donen cita a l'impressionant recinte modernista de Sant Pau.
Vine a la tercera edició del Shops Fashion en Gourmet i practica l'slow shopping amb productes de moda, accessoris, joieria, òptica, bellesa, artesania, lifestyle i espai gourmet de gastronomia d'autor.
T'esperem al recinte modernista de Sant Pau. Entrada lliure. Més info a les nostres xarxes socials.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jan Boyne arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboyne.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Flip Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Descobreix les novetats d'aquest novembre i els millors festivals amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix dels millors artistes nacionals i internacionals als festivals Jazz Barcelona, Mileni i Alma, entre d'altres. Entrades ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC més 1
i Fertilab Barcelona i Institut Català de Fertilitat presenten Una nova vida amb Romina Vallès, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Alt.
10 minuts i dos quarts de 8. Continuen els esports a l'antena de RAC1 fins a la 1 de la matinada. A partir de les 11 el tu diràs amb l'Aleix Pariser per analitzar tot el que ha donat de si aquesta victòria del Barça amb remuntada 2-1 contra l'Alavés. Les paraules de Xavi també a la sala de premsa, dient que les crítiques de la premsa estan afectant els jugadors, especialment els més joves, que surten excessivament tensionats a jugar i més encaixant un gol als 20 segons com li ha passat avui al Barça contra l'Alavés. Avui interessant escoltar la tertúlia, com sempre, de el tu diràs amb l'Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada. Tenim el descans, el partit de l'Espanyol empatat a 0. Ara anem cap allà, cap a l'Alcoraz, amb el Ledo de Vall, amb el Joan Camí, amb el Dani Solsona. Abans fem una actualització, que fa estona que no la fem, amb la Judit Vila. Hola, Judit, bona tarda.
Bona tarda.
Què està passant al món, Judit?
Doncs mira, comencem a Madrid, perquè un dia més hi ha convocada una protesta contra l'amnistia davant la seu del PSOE a Ferraz. Sapiguem quina és l'última hora, Roger Perciba.
Sí, unes 400 persones són al carrer Ferraz de Madrid, on l'ambient és tranquil, si ho comparem amb la nit d'ahir o altres dies. De tant en tant criden consignes habituals, no veiem ningú amb la cara coberta ni sentim lemes feixistes, més que insults i amenaces. De tant en tant fins i tot canten. La policia manté, com sempre, aquesta barrera de protecció per tallar el pas al carrer Ferraz, una policia que ara mateix veiem com es van posant l'equipació d'intervenció en cas que sigui necessari, tot i que la presència de furgonetes policials és inferior també a altres dies.
Mentrestant, les bases de Junts per Catalunya avalen el pacte del seu partit amb el PSOE per investir Pedro Sánchez amb un 86% dels vots. En contra hi han votat gairebé un 14% dels militants i han participat un 67% de les bases. El portaveu del partit, Josep Rius, valora positivament que hi hagi hagut aquesta xifra de participació.
Els afiliats de Junts per Catalunya han ratificat àmpliament l'acord subscrit a Brussel·les la setmana passada amb un 86% dels vots. La participació ha estat bona, d'un 67%, cosa que referma que Junts per Catalunya és un partit d'amplis consensos i de funcionament radicalment democràtic.
La votació ha estat marcada per un ciberatac que Junts va patir ahir i que, segons la formació, no ha afectat el procés de consulta. I a Barcelona, la Sagrada Família ha il·luminat per primera vegada les quatre grans torres dels evangelistes. L'encesa s'ha fet fa ben poca estona després d'una missa solemne a la Basílica oficiada pel cardenal Joan Josep Omella, que ha estat l'encarregat de beneir les quatre torres. Anem cap allà, Martí Fornells.
Centenars de persones s'han acostat aquesta tarda al monument d'Antoni Gaudí per veure l'encesa de les quatre torres que envolten la Torre de Jesús, que encara està en construcció. Alguns d'ells expliquen a RAC1 per què han vingut a veure l'encesa de les quatre torres i què n'opinen.
Jo a la seva família l'he vist mils de vegades, però sí que és veritat que és una cosa bonica i és com un... com la Torre Eiffel de Barcelona.
Sí, sí, he vingut avui aquí expressament perquè crec que realment és bastant important el fet de que estiguin acabades i quedin il·luminades.
Ara ja tenim les quatre torres il·luminada i amb ganes de veure-la acabat.
Les llums estaran enceses cada nit fins després de Nadal. Els actes de celebració s'allargaran fins a finals d'aquest mes de novembre amb col·loquis i també amb un concurs de dibuix per estudiants d'art.
Doncs això és tot per ara.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
7 minuts i dos quarts de 8. El descans del partit de l'Espanyol a l'Alcoraz amb empat a 0 al marcador. Debut de Ramis a la banqueta blanquiblava. Hem seguit la primera part a RAC més 1. Ara ja el primer canal que deia Marc Mundet, RAC1. Hola, Edu de Batlle, l'Alcoraz. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens hem perdut, els que érem a RAC1, Edu? Edu? Això. No, no, és el silenci, Xavi. Això és el que us heu perdut. Perdona, eh?
No perdó, facis aquest ensum.
Perdó. Que truqueu una ambulància pel tècnic, si us plau. Perdó per la gràcia, la pèssima gràcia radiofònica, a més o menys al nivell del que hem vist, del futbol que hem vist en la primera part. És que quan has fet la pregunta, Xavi, he dubtat en la resposta. He dubtat tant que he dit, jo crec que no hi ha res millor que el silenci per explicar el que hem vist, que és, ara t'ho explicaran el Solsona i el Camí, que també ho han vist, o també ho han patit. Res, i ho dic des de faig broma, eh? O no, però ho dic des de la convicció que 45 minuts del primer partit de Ramis a la banqueta és poc temps per jutjar res, però si el que ens ha d'esperar és una cosa similar a això, bloquegeu tot el diazepam de les farmàcies properes a RAC1, que me l'enduré tot, val? Perquè la cosa... bé, zero xuts entre els tres pals. Vull dir, el porter de l'Osca és aquell, recordeu, Álvaro Fernández, aquell traquetes que va jugar a l'Espanyol l'any passat?
Sí, va, i tant.
El porter aquell, doncs és el porter de l'Osca. Però el porter de l'Osca podria ser perfectament el senyor que m'ha servit el dinar avui a camí d'Osca, que no ho sabríem perquè l'Espanyol no l'ha xutat.
I el de l'Espanyol anava a dir, també podria ser el cambrer que t'ha servit, o
sí.
No?
Sí, eh? Sí, sí, però diguem que Pacheco ha vist la pilota moltes més vegades de prop que no pas Álvaro Fernández. És a dir, l'Osca... A l'Osca se li veu molta més intenció. Després l'Osca, que és l'equip menys golejador de segona divisió, té les seves limitacions. Recordem que el seu tècnic és el català Àlex del Sabadell, Antonio Hidalgo, però l'Osca hi va molt més. El que passa és que l'Osca hi va amb el que té. No ha generat cap oportunitat clara, però l'Espanyol, amb la pilota als peus, de moment, res, de res, de res, de res.
Hola, Joan Camí, bona tarda.
Bona tarda.
Dani Solsona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Alguna cosa a afegir al que ha explicat l'Edu, Dani, del que s'ha vist a la primera part a Osca?
No, poca cosa més. És veritat que és el primer partit, potser no coneix bé encara tots els jugadors, els jugadors s'han de fer amb el que vol Ramis, però el que hem vist aquesta primera part és molt pobre, molt pobre. O sigui, en defensa més o menys bastanta seguretat. També és veritat que davant tens un rival que és el menys golejador de la categoria, em fa l'efecte. Per tant, al mig del camp no donem moltes solucions, no som un mig del camp, un doble pivot més dinàmic, més de buscar a vegades algú contra un i crear superioritat, i en atac pues, pràcticament no arriben pilotes. Salvi el coneixem, corre per la banda, però després es dilueix, i Pere Milla doncs, és un mitja punta perquè juga per darrere de Braithwaite, però és un mitja punta més pendent d'anar a finalitzar que de donar un cop de mà al doble pivot. Per tant, el joc baixíssim, baixíssim, ocasions zero, xuts a porta un, però no entre els tres pals, i poca cosa més. Molta feina té Ramis, perquè jo ara, veient això, independentment de que sigui el primer partit, jo ara estaria més preocupat que fa 12 jornades enrere.
A nivell d'elements, Joan, tampoc no hi ha grans variacions en l'onze que ha tret Ramis respecte al que treia Luis García, no?
No, de fet...
De fet, tantem l'onze, si et sembla, amb el que ha sortit l'Espanyol a jugar avui a l'Alcorà.
Sí, amb Pacheco a la porteria, Omar lateral dret, Omar que torna de la lesió, Brian Olivan lateral esquerra, Cabrera, Sergi Gómez, la parella a l'eix defensiu, Expósito, que és una de les principals novetats al mig del camp, juntament amb Grajera, a la banda dreta Salvi, una altra de les novetats, a l'esquerra Puado, i a dalt aquesta doble punta amb Pere Milla i Braithwaite. No hi ha grans novetats a l'onze titular, però sí que és cert que la manera de jugar, vaja, les intencions que hem vist en aquesta primera part, doncs no tenen res a veure amb el que proposava Luis García. Per mi hi ha una cosa preocupant, més enllà del nivell d'alguns jugadors, que això respon més al terreny individual, la manera com intuïm que vol progressar aquest equip, que és buscant molt joc directe. Quin és el problema? Que l'Espanyol a dalt no té jugadors que guanyin aquest tipus de duels, no té un Joselu, per entendre'ns. Aleshores, si gairebé cada pilotada dels centrals o migcampistes no la guanyen els davanters, doncs es pilota pel rival, i a més, com que estàs desorganitzat, el rival, en aquest cas l'Òscar, troba espais per progressar. Estic d'acord amb el que deia l'Edu i el Dani, molt poc de l'Espanyol en aquesta primera part, sobretot a nivell de proposar joc. Es pot proposar de moltes maneres, es pot tenir més o menys la pilota, es pot atacar de manera més o menys vertical, però la realitat és que en aquesta primera part l'Espanyol no ha xutat a porteria, i qui ha dominat i qui ha transmès més sensació de perill ha estat l'equip local.
Uns tants i els altres tampoc, Bulló, quin partit a la Premier, mare
sí,
meva.
I mira que a vegades ens n'empassem que són autèntics trossos de pa dur, però aquest no. Chelsea 4, Manchester City 4. Guanyava 3-4 el City, i Cole Palmer acaba de transformar un penal. Sí, el jugador que va traspassar el City al Chelsea aquest estiu ha xutat el penal, no l'ha celebrat gaire, però una mica sí que l'ha celebrat, però és normal perquè se n'afegien 4 i ha llançat el penal justament al 94. Hi ha hagut enrenou en el moment de xiular el penal, que és claríssim, de Rubén Díaz, no hi ha discussió. Per tant, jo crec que encara deixarà alguna coseta més l'àrbitre del partit. El City serà líder, però només un punt d'avantatge sobre l'Arsenal.
A primera tenim el descans al derbi de Sevilla.
Empat a 0, Sevilla 0, Betis 0. Està sent un bon partit amb alternatives, millor el Betis que el Sevilla, amb força jugades polèmiques, però de moment amb l'àrbitre i el VAR resolent-les bé pel que ha anat seguint de cua d'ull.
I a la Lliga ACB tenim en marxa el Barça-Tenerife, el Palau Blaugrana. Albert Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com tenim el partit, en quin punt?
Doncs mira, fa 3 minuts que ha arrencat la segona meitat, ha arrencat el tercer quart, i ara mateix màxim avantatge pel Barça, que guanya d'11, Barça 50, Tenerife 39, després d'una primera meitat bastant igualada, el Barça sempre per davant en el marcador, però amb avantatges que no han estat significatius. La primera part, el màxim avantatge ha estat de 7 punts pel Barça, però bona arrencada dels de Grimau en aquest tercer quart. Ha obert la primera diferència important, aquest més 11, 6-50 pel final del tercer quart. Ara nota Xermadini, per tant, Tenerife que se situa a 9 punts del Barça, 50-41. De moment un bon Barça i un bon Jabari Parker, de moment màxim anotador del partit, 10 punts pel jugador del Barça.
Arrenca la segona part del partit de l'Espanyol i fa un canvi. Ramis, Edu.
Sí, home per home, al lateral esquerre marxa Brian Olivan i entra Ramon.
Home,
clar, no rigui, Solsona.
D'entrada s'ha de dir que Brian Olivan tenia targeta groga i que físicament no li he vist cap problema al marxar vestidors a la primera, al final de la primera part. I també s'ha de dir que al primer temps Gerard Valentín, el futbolista català que juga a la banda dreta de l'Osca, li ha donat molts problemes a Brian Olivan. Entre altres coses li ha forçat la targeta groga. Vull dir, coneixent a Ramon Ramos en defensa, bastant pitjor que Brian Olivan, el canvi és sorprenent, almenys.
Un instant, perdoneu, n'afegeixen 8, perdó, que no ho he vist bé, en el Chelsea 4, City 4, hi ha hagut una entrada duríssima de Sterling a Foden, qualsevol diria que van ser companys, i tindrà falta abans del 98 l'equip de Guardiola, per mi amb cert perill, per poder fer el 4-5 preparat a Kyle Walker, i encara quedarà una mica més, perquè s'ha perdut temps amb tot el tema del penal. I va Walker fora, la pilota no entra, 4-4 al 98.
Posem un joc, un lot de torrons, Vicenç, també, a la transmissió de l'Espanyol. Lot amb el torró tou, torró de crema cremada, el torró de Gramunt, i una de les novetats d'aquest 2023, el torró de xupa-xups, que té meravellat en Solsona, torró de xupa-xups de nata i maduixa, que és una de les novetats. Torrons, Vicenç, el torró-torró, a banda del torró solidari de RAC1, sí, en tres varietats aquest any, que s'afegeix la de brownie amb nous pacanes. Amb el hashtag FRACU, etiqueta FRACU, a través de Twitter, de la X, escriviu el que vulgueu i al final de la transmissió donarem el nom del guanyador, guanyadora d'aquest lot de torrons, Vicenç, Edu.
2 de la segona, 0-0 a l'Alcoraz, ataca o almenys ho intenta l'Espanyol, per la dreta Omar, que ha marxat coix al final de la primera part, de fet m'escrivien dient que porta coix gairebé tot el partit, però l'home està aguantant i a més està sent un altre cop avui que reapareix el millor dels millors de l'Espanyol.
Sí, sí, de fet el més fiable, no, Dani? Tampoc és difícil amb l'Espanyol aquesta temporada a nivell defensiu, però sí que és cert que és un jugador que sempre que ha jugat ha defensat molt bé, i avui, després d'un mes d'absència, doncs mira, un altre cop amb Joaquín, l'extrem de l'Osca.
Sí, sí, l'1 contra 1 és molt més fiable que Olivan, i hem vist que Valentín doncs li ha fet 3 o 4 retalls a Olivan, que l'ha deixat sentat.
Oi! Perdona, Dani, errada de Grajera en sortida de pilota, la té Javi Martínez per l'Òscar, el xut tapa Cabrera, encara Javi Martínez la posa dins, Cabrera amb el cap, Sergi Gómez la toca, hi havia fora de joc, la jugada no valia, primer en surt per l'Espanyol, la primera acció de la segona meitat, el 3 de la represa, 0-0, Dani.
No, aquí no pot dubtar, no pot dubtar Grajera, si li ve la pilota ja està pensant què faré, no, què faré quan t'arriba la pilota, no, què faré abans de que m'arribi. Clar, aquesta és la diferència d'alguns jugadors, no? Però m'ha semblat, ara m'ha donat la sensació que l'Espanyol ha donat un pas endavant, sembla que els laterals es tiri més amunt i es quedi amb els dos centrals i amb el pivot Grajera, que no es pot permetre aquest tipus d'errada. I una cosa molt significativa per mi, quan ha entrat el Ramon ha anat a parlar amb Braithwaite.
Ai.
I li ha dit a Braithwaite.
Què li ha dit?
Tu ves en profunditat, que jo te la tiraré allà perquè marquis. I ha dit Ramon.
Home, com a estratègia està...
Està bé. Està bé. I Braithwaite se l'ha mirat i ha dit, entesos.
Vols dir que no li ha dit a cau d'orella? Tranquil, Martin, ja està aquí, papà. Ataca no, l'Espanyol. Omar la penja, Braithwaite amb el cap, davant amb mans, l'àrbitre assenyala, penal. Penal! Penal a favor de l'Espanyol. Braithwaite ha rematat amb el cap i la pilota ha anat a les mans, al braç de Pulido.
Ui, baixava,
es queixa Pulido d'una empenta de Braithwaite abans de la rematada. Penal a favor de l'Espanyol, aviam si el VAR el confirma, el 4 de la represa.
L'ha tocat, eh?
Vull veure la repetició.
Sí, sí, la toca segur.
Sí.
I que la mà està en mala posició, també.
Sí? El braç el té una mica com
sembla
baixat,
que el tenia
no?
més avall. Però sí, ara veurem la repetició. I si l'empenta de Braithwaite seria suficient o no per això la falta. Sí. A mi això, aquí tinc molts més dubtes, ja.
Sí. La centrada d'Omar és des de la dreta, no hi ha fora de joc de Braithwaite. Empenta de Braithwaite a Blasco, que a mi no em sembla falta.
No.
I mans de Blasco. Uf. Jo crec que el VAR el donarà per bo.
Sí.
El dona per bo el VAR.
Sí, sí.
El dona per bo el VAR. Penal a favor de l'Espanyol, 5, segona part, xutarà Puado. 0-0 el marcador. Crits de fora de l'Alcoraz.
Són d'aquells penals que dius, bueno, està bé perquè te'l piten a favor, però...
Sí, sí. Mira, abans ho comentàvem, les mans d'Oriol Romeu, que estaven anul·lades per fora de joc al partit del Barça, són similars a aquestes, sí. I aquelles hem comentat que...
Jo no les hagués xiulat.
Però mira, benvingut, sigui, sí, està emprenyada la banqueta de l'Òscar.
Va veure-ho al bar?
És que a mi, insisteixo que no em sembla massa penal, eh? No,
a veure.
Jo juraria que no és per l'empenta. Jo per l'empenta no...
Però les mans és que està d'esquena.
Per mi és una
també,
posició ja, natural.
Sí.
Està, no?
Sí. Sí, jo crec que és més menys mans que més falta de Braithwaite.
Sí, sí.
Si falta, jo crec que no és per xiu la falta.
No.
Amb la qual cosa m'alegro que comparteixi el criteri almenys amb algun àrbitre de segona divisió, que aquest tipus de mans no són punibles. S'acaba el Chelsea 4, Manchester City 4, un partit d'aquells vibrants que, si us agrada el futbol, estaria bé recuperar, segurament. A veure, un resum.
Ho sabrem en la decisió que prengui, és a dir, si no sé, xiula la falta, sí. Serà falta i si no serà bon neutral.
La repetició que li estan oferint és la de l'empenta,
Sí,
i després l'acció, o sigui, és, no són només les mans, sinó que li estan ensenyant, ja és lògic perquè passa una dècima de segon entre les dues accions.
La
Pulido li diu a la gent que cridi, Gorostegui, el del bar, l'ha cridat i s'ho està mirant Fuentes Molina.
Només
tenen una presa o què?
Bueno, moltes no n'hi ha,
sí. A més, la presa és... A veure...
Pitarà
penal.
Falta.
Confirma el penal.
Penal.
Confirma el penal.
És que l'empenta no és... Perquè si aquesta empenta la fa el defensor, pites penal? No.
Per mi l'empenta no era. No, però és... les mans no les ha mirat en cap moment.
No.
Déu, mira tot, se suposa.
Vaja, el VAR li ha dit que les mans eren correctes, que mirés si hi havia empenta o no.
Confirma el penal.
Quin despiporre, de veritat.
Doncs ara s'ha de fer, Edu.
Clar, perquè segons el VAR no és penal. O sigui, segons el VAR hi ha una infracció, sigui quina sigui.
La falta, pel que li ensenyava.
Sembla que sí.
No, el del VAR,
els jugadors de l'Osca no entenen res.
El del VAR creu que és falta.
El del VAR li diu, vete a mirar...
Perquè crec que és falta.
Sí.
Clar, ell... considera que és un error de l'àrbitre, clar.
Al final qui mana és el de la gespa.
Sí.
Tant. Vull dir, al final el VAR no està per canviar decisions, està per donar-li una eina extra a l'àrbitre, que és qui mana.
Però el criteri del de la Rozas és diferent al de camp, veient la jugada al monitor.
El criteri de Gorostegui, el del VAR, com a mínim és, potser no és penal.
Sí, passa poques vegades el que ha passat ara, que desautoritzi el VAR l'àrbitre de camp, per tant. Ara Puado l'ha de fotre.
Però jo no, a mi no em sembla falta.
O Braithwaite, qui xuta?
No, Puado.
Falta.
Puado.
No, a mi em sembla menys
mans. Per mi el dubte està en les mans, perquè Blasco està a l'esquenes a porteria i és evidentíssim que no vol fer mans i que no vol beneficiar-se de la toca en el braç.
La diferència, Edu, és que si quan...
Perdona, Dani, que xutarà Puado. Xuta Puado amb la cama dreta. Álvaro Fernández, l'ex de l'Espanyol, sota els pals. I va Puado, cama dreta, el xot, gol! Gol, 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 de l'Espanyol! Puado! Al 8 de la segona, moltes protestes encara dels jugadors de l'Osca sobre Fuentes Molina. Enganya el porter a mitja alçada pel centre Javi Puado. El primer gol de penal de l'era Ramis. Marca Puado. Osca 0, Espanyol 1.
I Puado, que marca el nou gol aquesta temporada, és el màxim golejador dels blanquiblaus, el capità, aquest cop des dels 11 metres, no havia estat encertat a la primera part, pràcticament desaparegut, però la primera que ha tingut en un moment important del partit l'envia cap a dins mentre continuen les protestes. Nou gol de Puado, màxim golejador, repetim, jugador que ha de ser important.
Doncs arriba una esfriada per ser el primer de l'Espanyol, el primer de l'era Ramis, per això és una era, el primer amb Ramis a la banqueta, gol de Puado de penal, estria d'en Parcet celebrar-ho.
I al penal, el porter no tenia els peus a...
No.
Però bueno, com que...
Si l'atura s'hagués repetit.
A la final de la petita gairebé tenia els peus.
I per mi, Pulido, el central, ha estat un jugador molt honrat. Perquè en el moment que nota les pentes, si ell es tira a terra, segurament que li pita la falta.
Vols dir el que ha fet el penal?
Sí.
És Blasco,
sí.
Blasco. Era Blasco, no era Pulido,
bueno,
era Blasco.
Pulido, era Blasco.
Sí, Blasco.
Ara la cosa estarà calenteta, Edu.
Sí.
T'espera a cobert.
També et dic una cosa. En aquest estadi caben 9.000 espectadors, 1.500 són de l'Espanyol, Manos arriba, esto es un atraco, però clar, és que aquí hi ha molta gent de l'Espanyol i s'ha notat molt quan ha marcat Puado, que per cert, hi ha una cosa que em crida l'atenció, de seguida la comento, abans però, Ramon al terra... Es llançarà una falta des de l'esquerra, la picarà Sielva, atacar l'Osca per l'esquerra, la lluita a la frontal, ha enviat Ramon al terra, ja s'ha recuperat, i ara Fuentes Molina li diu a Salvi que es col·loqui a la tanca, Sielva penjarà la pilota a l'àrea de l'Espanyol. Sielva a la frontal, Cabrera rebutja, Puado lluita, Puado controla, Puado que vol organitzar i vol organitzar el contraatac de l'Espanyol a la zona de mitjos. Puado, marxa de Javi Mier, però la pilota li marxarà també per la línia de banda. Juga l'Osca de banda, el que deia que em cridava l'atenció, que no per nou, perquè passa, no diré sovint, però passa a vegades, però avui em crida l'atenció perquè n'hi ha més del que és habitual, i és que la immensíssima majoria d'aficionats de l'Espanyol que són a l'Alcoraz porten distintius de l'Espanyol, banderes, bufandes, blanquiblaves. N'hi ha alguns altres, que són evidentment una minoria, però són uns quants, que jo crec que estan una mica despistats, perquè jo no sé si han vingut a veure un partit de l'Espanyol o d'algun altre equip, de la selecció espanyola, perquè porten banderes d'Espanya, algunes amb l'escut de l'Espanyol, però dic, normalment quan tu vas a veure el teu equip portes un distintiu del teu equip, no? Blanquiblau. Ho dic perquè hi ha gent que potser s'ha equivocat en l'AVE i en lloc d'anar a venir a Osca volia anar a Ferraz aquesta setmana i n'hi ha moltes i els veig desubicats i pateixo per ells. Ataca l'Osca, però bé, ja s'ho faran, suposo. Omar no aconsegueix rebutjar la pilota que penjaven des de la dreta. Joaquín la torna a penjar des de l'esquerra. Sergi Gómez va al terra i Álvaro Pacheco Buller atrapa la pilota.
Això de la Renfe ja saps com va, Edu, que de vegades et porta els
no vols. Però m'estranya perquè normalment la línia Barcelona passa per Saragossa, no per Osca. Però bé, també és veritat que, bé, no ho sé, al final tot és, tot es tracta d'instrumentalitzar i portar les frustracions o conviccions que tingui cadascú al, al món del futbol i utilitzar l'equip, el teu equip de futbol, el teu club de futbol, utilitzar-lo pels teus beneficis i estigmatitzar-lo quan no tocaria. Però bé, cadascú és responsable i és grandet de fer el que vulgui i de venir com vulgui, i hi ha llibertat, evidentment, sempre que tinguis respecte per la resta. Per tant, que cadascú porti la bandera que vulgui, però a mi m'agradaria que es portés la de l'Espanyol i cap altra. També és veritat que el que a mi m'agradi és molt secundari, per no dir gens important. Ramon, que rifa la pilota i l'envia directament a banda. Guanya l'Espanyol 0-1, 13 de la segona.
I ara no t'ha explicat on t'ha dinat avui l'Edu?
No, ara m'ho explicarà, ara m'ho explicaré, la vas a dir, Joan.
No, que ara la pregunta és, buscarà l'Espanyol el segon gol o serà molt més conservador i intentarà mantenir l'avantatge? Jo crec que serà aquesta segona opció.
De moment, Joan, farà un doble canvi l'Espanyol. Entrarà... Ui, espera, que s'equivoca Sergi Gómez en la sortida. Regala la pilota, Joaquín fa la centrada, el mateix Sergi Gómez rebutja, se la queda Javi Martínez, prova el xut, fora. Buf! Antonio Hidalgo, que esperona el seu públic, doble canvi a l'Espanyol. Entraran Keidi Vare i Jofre, marxaran...
Salvi Expósito?
Expósito i Salvi, correcte.
Home, per home.
Canvi el 14 de la segona.
Jo crec que amb Ramis serà tot tan previsible, ho hem dit abans, eh? I no és una crítica, sinó que ens serà molt més fàcil intuir per on aniran les coses, no només el plantejament inicial, sinó també els canvis.
Doncs ara veurem, amb aquest resultat, 0-1, que tindràs la possibilitat de poder arribar i poder marcar un segon gol, però que defensivament, si tal com es parla de Ramis, que defensivament és més contundent, és més seriós, l'equip s'ajunta més, doncs ara ho ha de demostrar per no encaixar cap gol i poder marcar un segon.
Sí. Jo crec que es protegirà molt més ara, eh? Vaja, sorprendria que ara l'equip s'exposés i anés a buscar el segon.
Això és la tàctica, això és la tàctica, Edu, de Ramis. Primera part, sí, sí, per despistar.
I després un penal, no?
I a la segona ja anem a per totes.
La lectura que feia Marrac més o la primera part és aquesta, que a l'Espanyol aquest any valia per Luis García i val per Ramis. L'única cosa que se li exigeix, que no és poc, dic l'única cosa, però no és petita, és guanyar partits, tots els possibles. I a partir d'aquí, com guanyis aquesta temporada per l'Espanyol és secundari. I si Ramis guanya tots els partits del que queda de Lliga per 0-1 o 1-0 jugant a res, serà una bona temporada, perquè l'Espanyol pujarà i a més sobrat, i la gent ho donarà per bo, l'objectiu. Una altra cosa és que després hi haurà crítiques pel joc, aquí cadascú valorarà, que també hi ha llibertat per opinar, faltaria més, però si tots els partits són com aquest i l'Espanyol guanya, el que et passa és que també és veritat que deia el Joan, i això és una realitat com un temple. Normalment en el futbol estàs més a prop de guanyar quan jugues bé, i hi ha milions d'exemples. Corna a favor de l'Osca, 16 de la segona, 0-1, des de la dreta el picaran. L'Espanyol es defensa amb tot a l'interior de l'àrea, piquen el corna, la prolonguen al segon pal, la rematada no entra, de miracle de Gerard Valentín, encara és viva, traieu-la d'aquí, demanen mans, l'àrbitre diu que no hi ha res, es mengen l'àrbitre, l'Espanyol que busca el contraatac, Braithwaite amb Jofre al camp de l'Osca, l'atac al talla la defensa aragonesa, se la queda Joaquín, continua Joaquín, falta de Keidi Vare, l'àrbitre marca, pilota per l'Osca, es mengen l'àrbitre els jugadors i el VAR parla amb Fuentes Molina. Tot neix, uf, no, doncs són mans de, és la primera li toca el cap a Ramon i després Sergi Gómez toca amb el braç després que toqui un jugador de l'Osca. Bé, per mi no és natural.
Jo no
per mi no és natural.
Jo no ho veig. A veure,
On és doncs, la mà aquí?
Ui, doncs li toca a Sergi.
El colze esquerre.
Però li toca primer el cos, no? A mi em sembla.
No, no ho tinc clar, eh?
És complicada aquesta jugada.
No. Això, de totes maneres, no pot ser penal.
Vull dir, això, en el futbol de veritat, sí. En el futbol que juguem al pati, això no és penal. Encara que la mà estigui una mica separada, és un garbuix
res,
aquí. Que
no és penal, home, no és penal, diu l'àrbitre.
Al final...
Per cert, que no ho he dit. Pacheco salva miraculosament una primera rematada de Gerard Valentín que després no pot rematar de segones. S'ha salvat l'Espanyol per una gran intervenció de Pacheco.
Està sol Valentí.
No, l'aturada és increïble. Eh?
I remata amb la planta del peu. En lloc de rematar normal, remata amb la planta. Jo faria un altre canvi, eh? Ja m'anticipo. Jo trauria Pegamilla, eh? Cada partit el trec i no el canvia mai.
El partit està molt calent, eh? Gerard Valentín ha fet falta sobre Pere Milla amb la pilota lluny, groga pel futbolista català de l'Osca, pilota per l'Espanyol, Pere Milla. Estès al terra, tots dos, Milla i Valentín, se les han tingut a la primera part. Groga la primera per l'Osca.
Jo canviaria Pere Milla ja fa estona i faria entrar el Guado. Que el Guado, encara que pugui jugar a la mitja punta i acompanyi, la seva vocació és també d'anar una mica enrere.
Perdona, no era Valentín, era Obeng i l'Espanyol demana agressió. Perquè gira amb el colze.
Sí.
Obeng, el jugador sota sospita. A veure què diu l'àrbitre, res. Pilota per l'Espanyol a la seva frontal. Gairebé 19 de la segona 0-1, el partit s'ha escalfat moltíssim.
El Palau Blaugrana ha arrencat l'últim quart i la cosa està igualada, Albert.
Sí, el Barça guanyava de 12 a l'equador del tercer quart, però hem arrencat aquest darrer quart amb més 4 pel Barça. Hem passat d'un més 12 a un més 4, 62 a 58. Per tant, tot per decidir aquí al Palau. 9 minuts, 17 segons per al final del partit.
I el derbi de Sevilla com el tenim, Molló?
Doncs continua estant millor el Betis. Allò s'ha enviat una pilota al pal. Sevilla 0, Betis 0, 16 de la segona part.
Guanya l'Espanyol 0-1 a Òscar, 19 de la segona, Edu.
Ataca el conjunt d'Antonio Hidalgo, perd la pilota per la banda esquerra, no hi ha arribat Javi Martínez. Aquí, Dani, l'Espanyol ja ha de posar un punt de pausa, eh?
Sí, ara
intentar refredar-ho tot.
Ara estava pensant això, dic que jo que no em poso gaire nerviós, dic que d'aquí a final de temporada, veient això, jo crec que hi haurà molts partits que estarem amb el ai, 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 no? Inclús guanyant, eh? Guanyant, perquè ens estan encara dominant i aquí han de tranquil·litzar, però qui? Keidibare? Edu Espósito? Per això jo faria el canvi de Pere Milla fora, entraria Guado, que Guado pot té arribada i a més s'associa bé amb els dos del mig, ajudaria, donaria un cop de mà.
Sí, però potser intento posar-me el cap de Ramis, eh? Potser pensa ara treure Guado, que és un jugador que potser em genera pèrdues perquè vol arriscar més. Ho dic perquè, coneixent el perfil de Ramis, també que vas 1-0, que és el primer partit, que necessites guanyar per minimitzar el risc, no ho sé, eh?
Sí, no.
Et dic una cosa, l'arma de l'Espanyol té ara la pilota i es diu Ramon Ramos, perquè en l'era Ramis l'estrella serà Ramos.
Mira com va.
Mira com va. Agafa la pilota Ramon, perd la pilota Ramon, llàstima. Bé, la segona anirà millor. No passa res, recupera l'Òscar.
Marcarà un gol, no? Com a mínim. Aquesta temporada sí, no?
Sí, home, sí.
Un.
I després tornarà a l'Olimpiakos, que és d'on va venir.
Sí, això.
Home, si marca Ramon, Solsona hauria d'explicar un acudit d'en Ramon. Ostres. Segur que algun te'n deus recordar, no?
Menys mal que el partit de casa, quin era? Contra qui era? Que vam dir, farem la penya Ramon. Contra si arriba a marcar Ramon.
Contra el Racing de Ferrol, no?
Racing de Ferrol,
sí. No va marcar. Ataca l'Òscar. Per sort. L'equador de la segona part fan la centrada. Keidibare que rebutja. Això serà mastegar sorra fins al final.
Al final en el derbi de Roma, en aquest cas, en el Lazio-Roma.
Sense gols. Lazio 0, Roma 0.
Déu-n'hi-do.
Mourinho.
Però l'altre dia la part de fora, eh?
No està fent una gran temporada, no?
A Sevilla també anem camí d'això. 0-0, 18 encara de la segona.
Falta d'Omar sobre Javi Martínez des de la mateixa posició aproximadament en què l'Espanyol li va fer l'Eibar l'altre dia. L'empat a 2. Molt
lluny de la porteria de Pacheco. Des de l'esquerra, Sielva la posarà directament a l'àrea. Ara sí que estem a punt d'arribar a l'equador del segon temps. 22 i mig, 0 a 1 guanyant l'Espanyol. Sielva la penja, el segon pal. No remata ningú, s'ha passejat fins a 4 futbolistes de l'Osca. Han intentat la rematada. Hi haurà triple canvi al conjunt aragonès. Triple canvi. Es preparen Lombardo, Vilarrasa i Bolívar. Veurem per qui entra. Per qui entra. Aviam. El primer canvi. Marxa Loureiro i entra Vilarrasa. El segon canvi. Entra Bolívar per Obeng. I el tercer canvi, hem dit Lombardo per... de segur us ho confirmo.
Perquè Lombardo no és aquell Lombardo de la Fiorentina.
No, aquest té cabell, aquest té cabells, aquest té cabells. No, no és Attilio Lombardo. Home, Attilio Lombardo deu tenir una edat ja, eh?
Home, sí. Semblava gran quan jugava a futbol.
Sí, 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 sí.
Vols dir que no canvien a defensa de 4?
Enzo Lombardo, per Mier, correcte, per Javi Mier. Ara de seguida t'ho confirmo. De moment recupera una pilota Ramon, que vol llançar el contraatac de l'Espanyol a la zona de mitjos. Es frena Ramon. No, no et frenis, home, ara torna a engegar la moto. És imprevisible, Ramon, que encararà Nieto. Vol marxar per fora. Perdrà la pilota, Nieto que recupera. Juga amb Valentín. Rep falta de Keidi Vare. És pilota per l'Osca. Valentín té ganes de festa també, eh? Valentín té ganes de festa.
I Keidi que vigili, eh? També.
Sí.
Li encanten, Keidi, li encanten cert, aquests escenaris a ell.
Joan, convocat amb Albània la setmana que ve.
Sí, sí, sí.
Per tant, fet, no jugarà contra l'Elx.
Albània, que es pot classificar, de fet ho té gairebé fet per l'Eurocopa. No és titular habitualment, però sí que forma part de les convocatòries.
Algú més?
Serà
o no?
No,
serà,
perquè Braithwaite no ha entrat. Omar tampoc amb Marroc sub-23. Cabrera ja ha deixat de formar part de les convocatòries d'Uruguai. I diria que ja està, que no n'hi ha...
I Ramon en Brasil no, no?
No,
va anar, encara no.
Va anar amb la sub-20, no la sub-23, però ja fa... Vaja, ja no compten amb ell.
Banda per l'Osca, des de la dreta la pengen directament a l'àrea. Cabrera que rebutja, Braithwaite que lluita amb Blasco, intenta endur-se-la al danès. La pilota se la queda a l'Osca, des del darrere intentarà fer jugada Joaquín, el tapa molt bé Omar, canvia fora, deixa sortir la pilota Vilarrasa i a començar des del darrere, 25 de la segona, 20 pel final, 0-1 guanya l'Espanyol, que se situaria amb aquest resultat, si conserva la victòria, a només un punt de la zona d'ascens directe, a l'espera del que fes l'Eibar, que juga a les 9 a casa amb l'Albacete i que si guanya situarà aquesta posició d'ascens directe a 2 de l'Espanyol. Ara provava Pere Milla en el contraatac des de la dreta. La pilota rebotat en un jugador de l'Eibar, és de l'Eibar, no, de l'Osca, perdó. Juga el conjunt aragonès.
Pere Milla està molt malament, eh? Dani, ja ho portem comentant tot el partit. Jo crec que avui Ramis aposta per ell perquè ha volgut apostar pels perfils amb més pes, experiència i veterania. Li compro, però sí que és cert que està molt lluny, de la seva millor versió, fallant passades molt fàcils, no guanyant cap duel.
Compte de Calosca, el xut fora. Valentín davant de Ramon, ha retallat, ha acabat xutant amb l'esquerra els núvols.
Quina diferència entre Ramon i Omar, a l'hora de defensar. És que li ha regalat 2 metres, pràcticament.
No, i quan ha fet com es diu, amago...
El retall
s'ha girat. El Valentín s'ha girat.
Sí, sí, sí.
S'ha girat una mica. Ai, Ramon.
Encara patir, 20 minuts llargs.
I tant.
Es podia fer una versió del mític Ai Dolors dels Pets, versionant després per Manel, amb Ai Ramon. Ai Ramon.
Senyor Ramon.
No, però queden 20 minuts, i la veritat és que ells estan apretant.
És que l'Espanyol, més enllà del penal, res, no?
Res.
És que ni un xut a porteria.
Ni un xut.
Quart canvi a l'Òscar.
És el mèrit.
Marxa Joaquín, entra Hugo Vallejo.
No xuta i guanyar el partit.
Sí, sí. Perquè, clar, les estadístiques, això no es té en compte, no? Com a xuta porteria un penal, o sí?
Sí, home, entenc que sí. Deixa'm-ho mirar, però...
Si va a porteria, sí.
No, vull dir...
Sí.
Clar, si va, no. Si va fora
d'una falta, no?
Sí, no, realment, quina pregunta.
I és el primer partit amb Ramis, eh?
És que està...
Per aquesta pregunta, et convido a un cocteleo de frit ràbic. Cocteleo amb barreges sorprenents com les d'aroma, xili, curri, mel i mostassa. I els nous cocteleo extrem, xili i lima. I aquest que tinc aquí, teriyaki ardiente. Només apte pels grans amants del picant. Seguiu els bons costums i compartiu aperitius de frit ràbic.
Ardiente està el partit a l'Alcoraz. Serveix l'Òscar de banda, demana en mans de Pere Milla. No, home, tampoc ho protesteu tot. El xut directament a fora de Vilarrasa. Servei de porteria per l'Espanyol. Una mica més d'un quart d'hora, 0-1 guanya el conjunt de Lluís Miquel Ramis amb gol de Puado de penal.
Saps qui és molt ardiente, Edu?
Qui?
L'Esteve Giral. Nou estai a Tarragona, Esteve Giral, bona tarda.
Home, quan estàveu parlant de gent calenta, he pensat en la meva persona.
Sí, sí.
Ja m'agrada, ja m'agrada.
I molt de cocteleo, també. I te'n rampes, quan toques a l'Esteve.
Sí. Molt de cocteleo. Escolim una cerilla, tu. No, ara.